comparegut després del Consell de Govern amb Raül Romeva. Turull ha qualificat l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, de vergonya democràtica. Recordem també que les entitats encapçalades per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, han convocat la ciutadania catalana avui per protestar contra l'empresonament dels seus líders. La primera acció ha estat a les 12 del migdia, amb la intenció d'aturar l'activitat quotidiana i sortir al carrer per mostrar el rebuig a les ordres de presó incondicional. A les 8 del vespre es farà també una manifestació silenciosa amb espelmes al tram central de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. I també us expliquem que l'arribada de la pluja pot afavorir el control de desenes d'incendis que encara afecten Galícia en una de les pitjors onades de focs forestals dels últims anys. Les flames han provocat la mort de 4 persones, milers d'hectàrees cremades i molta gent desplaçada. A Portugal, d'altra banda, la xifra de morts supera la quarantena en focs que també no estan del tot controlats. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Temps de felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Feliç tarda, Catalunya, feliç tarda, Andorra. Felicitats per tots i totes. Un nou dimarts ens tornem a trobar al Club dels Amics de la Felicitat. Persones senzilles i disposades a no renunciar mai amb un dels sentiments o emocions que més estimem i que més ens ajudarà a viure millor. La felicitat. Esteu escoltant un dels pocs programes pensat per distreure'ns i, sobretot, pensat i dedicat a trobar la felicitat i gaudir-la durant la major part possible de la nostra vida. A Ràdio Estel, els dimarts, toca Temps de Felicitat, dirigit als nostres oients i obert a totes les persones perquè puguin donar la seva opinió. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento. Les vies de so, Mario Ramírez. Els micros, Olga de la Vega. Bona tarda, Olga.
Bona tarda, Marc.
A la conducció i direcció, Jordi Vilajosana. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
I qui us parla, Marc Rius.
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera.
Diversos investigadors han analitzat el vincle potencial de les habilitats emocionals sobre el benestar individual i la felicitat subjectiva. La intel·ligència emocional, definida com l'habilitat per percebre, comprendre, assimilar i regular les emocions pròpies i la dels altres. D'altra banda, es discuteixen les similituds i diferències conceptuals entre el camp de la psicologia positiva i el de la intel·ligència emocional. Els resultats demostren que les habilitats emocionals és realment amb la felicitat, el funcionament social i el benestar dels nens i adolescents. Els colors pinten els carrers de vida. Com podem veure, el programa d'avui girarà al voltant de la intel·ligència emocional i la felicitat. Per parlar de la felicitat i la intel·ligència emocional, avui ens acompanyen el senyor Xanos Rius, ponent d'intel·ligència emocional aplicada. Xanos, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, i tothom.
També, com sempre, estan nosaltres Olga de la Vega, màrqueting digital, responsable de redes socials i soci de venda. De nou, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I com cada dimarts, en Jordi Vilajosana, que és responsable de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bona tarda, senyor Marc, com anem?
Molt bé, i suposo que ens presentes també uns convidats
sí,
més.
Sí, i després tenim dos convidats més, un és en Jaume Cerdolla, i l'altre, Hit Binowa, espero no equivocar-me.
No, per nada.
Jo ho hagués dit malament, segur.
He anat practicant, porto tota la nit practicant, eh? Vull dir...
No, has dicho perfecto.
Que després els farem algunes preguntes de què fan aquí, què fan en el seu projecte, eh? I que ens expliquin per què han passat de treballar amb multinacionals, que ens ho estan explicant, i acabar amb aquest projecte de Gaia Balance.
Però, doncs, si et sembla, et preguntem a la Olga, no?, què ha trobat d'interès aquesta setmana sobre les redes socials.
Bueno, bé, com que sempre m'agrada enfocar-me una mica en el tema que estem parlant, bueno, d'intel·ligència emocional, d'entrada, si busques a les xarxes, n'hi ha molta cosa, vull dir, n'hi ha moltes webs, perquè a més s'integra en webs de psicologia i tot això, i pots trobar molt. Així que al final, bueno, el que sí que volia és que com que a vegades quan busques a Twitter, per exemple, Daniel Goleman, que és el pare de la... del concepte d'intel·ligència emocional, doncs d'entrada volia donar la compte oficial, no?, que és Daniel Goleman, AI, o sigui, d'Emotional Intelligence, i que té més de 91 milions de seguidors. I bé, és una figura important que, a més, no només treballa a Twitter, està molt, molt, sobretot a LinkedIn. També hi ha també una, per als nostres oients, en espanyol, he trobat a Facebook, hi ha un grup que es diu Daniel Goleman en espanyol, que també es poden trobar coses interessants, normalment del tema d'intel·ligència emocional, d'altres coses també de psicologia i de Daniel Goleman en si. I a Twitter el que he vist és que, bueno, el tuit fijado que té avui és grans idees sobre el valor del coaching amb mentoring a les organitzacions, el qual... De veritat que enllaça moltíssim el que anem a parlar avui i el té com a tuit fijado. I parla molt de coaching, parla molt últimament del concepte de mindfulness. De fet, està fent algunes conferències de temes de mindfulness i també, bueno, parla dels seus llibres i de les seves conferències. I per últim, doncs, bueno, com que parlem d'intel·ligència emocional, doncs he pensat, bueno, com estem d'intel·ligència emocional? I bueno, el millor és fer un test, no? I he trobat una web que es diu, espera que la busco aquí, sí, és psicoactiva, perdona, és www.psicoactiva.com, en la que pots fer diversos tests, no? És una web molt interessant, que parla molt de molts temes de psicologia, però té un test d'intel·ligència emocional, que jo l'he fet, i que està molt bé, que de seguida et avalua el que és l'autocontrol emocional, la consciència d'un mateix, l'autoregulació, l'autoestima o l'automotivació, el reconeixement de les emocions alienes i les relacions emocionals, interpersonals o empatia. I bé, està força bé. La repeteixo, és www.psicoactiva.com, ara la posaré també a Twitter. I, bueno, a part pots trobar d'informació interessant de temes de psicologia, d'intel·ligència emocional, però també altres tests que pots fer si t'agraden. I ja està.
Molt bé.
Llavors, ara el Marc m'ha tocat el braç, m'ha dit, et toca parlar tu.
Et toca parlar tu.
Avui hem quedat que no parlaríem de la seva corbata i la seva camisa.
No.
Jo no puc evitar-ho, Marc. Perquè ranes. Espero que la foto d'avui la gent se'n doni compte.
No, perquè és que quasi no es veu la corbata perquè estic a darrere d'un senyor.
La setmana passada vas vindre amb el mateix color de corbata i camisa I vam dir, sobretot, no agafis corbates ratllades en camises ratllades. I ho ha tornat a fer.
De recordar que són camises del...
Del Emilio Tucci?
No. Del polígono, com es diu, del mercadillo de la zona franca.
Ja, però també les pots combinar.
Sí, bueno, però ja venen la corba... Venen el paquet. O sigui, venen els camelos, la corbata i la camisa, tot per 6 euros.
Vale. Llavors, tornant al tema, perquè si no el Marc i jo podem estar parlant de les seves corbates els pròxims 20 anys...
A les 7 venen els companys a fer el programa.
Exacte.
A les 6.
La meva primera trobada amb la intel·ligència emocional va ser fa més de 20 anys, i els que estem aquí a la taula, suposo que us en recordareu, amb un llibre que va fer el Daniel Goleman, que té el mateix títol. Va ser un llibre que jo me'l vaig trobar sobre la taula, que l'havia comprat la meva dona. La meva dona és metge, o era metge, i que va ser en aquell llibre, va ser un best-seller mundial, i continua sent-ho. I a mi em va xocar que un llibre tan senzill que parlava de conceptes com empatia, habilitats comunicatives, relacions interpersonals, tingués tant èxit. Em va xocar molt. Després han passat ja més de 20 anys. Jo el llibre que l'he datat al 95, pot ser que la versió anglesa sigui inclús anterior, del 92... Però, de quin any?
Del 1995.
95. Sí. La pregunta és, a nivell d'organitzacions, li hem fet molt cas aquí a Espanya? Tinc el meu dubte. Després ho intentarem preguntar tant al Jaume, a la Gin, com a en Xanos, a veure quin procés de millora hem tingut després de 20 anys. Després, una altra reflexió. La nostra societat està canviant. Estem en un moment de crisi, no solament a nivell polític, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell cultural. Les persones es tenen que adaptar. Com ens podem adaptar? Vull dir, si busquem temes ara potser més tranquils, com han canviat la nostra relació de pares a fills? No és la mateixa relació que el meu pare tenia amb el seu avi, que jo he tingut amb el meu pare, o que jo he tingut amb els meus fills. Vull dir, les relacions han canviat moltíssim. O la relació amb els nostres caps. Quines relacions teníem abans i quines relacions tenim ara. Llavors, potser com encara en surt la meva professió universitària, què passarà o com tenim que educar els nostres alumnes pels pròxims 25 anys? Quin tipus de relació tenim que tindre amb els nostres caps? És una relació igualitària? És una relació en forma de xarxa? Quin tipus de relació tenim que tindre o els tenim que formar? I després tenim un problema. En aquests moments, tota la informació la fiquem dintre un pendrive o dintre el nostre computador, o al final es converteix en un algoritme. Quin és el valor que nosaltres podem aportar a una organització? Un valor mecànic, que en principi aquest valor mecànic es va disminuint. Llavors, l'únic aspecte que ens queda són les nostres emocions. És l'únic valor afegit que podem aportar. Llavors, és una cosa que crec que en tenim que començar a prendre consciència. I estem parlant d'un tema que fa 22 o 23 anys es va formalitzar. I no sé si encara hem evolucionat suficient. I després, dues anècdotes d'avui. Avui he estat preparant el programa de ràdio i aquest dematí he parlat amb una amiga meva que fa uns quants anys que ens coneixem i ara feia temps que ens parlaven, i em truqui, Jordi, estic fent una tesi doctoral sobre intel·ligència emocional. Dic, hòstia, doncs no n'hi ha gaires. Hi ha molts articles, però pocs estudis fets aquí a Espanya, i crec que són temes que poden ser força interessants. Espero, dintre un quart d'hora, 20 minuts, que puguem parlar amb ella per telèfon.
Sí.
El que passa que no es troba aquí a Barcelona, per si no li vaig dir que vingués. I ja està, Marc.
Molt bé.
Tu ets el que manes, què fem ara?
Home, aquest sembla si li preguntem al nostre company Xanos que ens expliqui una mica, i perquè ho sàpiguen els oients, i després també els altres convidats, què és el que fa, a què et dediques, Xanos? Rius.
Doncs mira, jo em dedico a fer ponències a empreses, ponències d'intel·ligència emocional aplicada, de la qual sóc expert, i darrerament vull apuntar una mica també en relació al que deia el Jordi, de la crisi que tenim actualment. M'estan contratant moltíssims ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, perquè la població... Al ser petits, una tant de seguida, hi ha un malestar tremendo, hi ha molta gent que no dorm, hi ha molta gent amb ansietat, i m'estan contratant també en aquests moments instituts per treballar el tercer i quart, perquè són nanos que viuen la pluja emocional de casa, la porten a fora, fora la porten a dintre, i hem de... Vaja, penso que els felicito perquè penso que hem d'intervenir.
Clar, això genera un mal viure.
Molt. Molt, a més, és recíproc, és continu, és que els porta a nivells d'ansietat i d'estrès tremendo. Els nanos no ho entenen, no entenen per què els comentaris a casa, que sovint, a més, poden ser absolutament dispersos, és a dir, un cap a una banda i l'altre cap a l'altra. No entenen com el professorat fa el que pot i prou de feina tenen i no arriben a aquest concepte tant perquè són molts a classe, per tant, tenen dificultat. Els professors saben els que anem a explicar. El que passa és que practicar-ho és una altra cosa i poder-ho exercir és una altra cosa. No és tan fàcil. La veritat és que els professors són gent admirable, tenen moltes dificultats per tirar endavant, ara amb un valor afegit de dificultat realment espectacular.
I llavors ara tenim aquí a la taula en Jaume i la Hint. Jo el que volia saber primer és per què heu deixat una multinacional per muntar-vos pel vostre compte i fer, i perdoneu l'expressió, el que us dona la gana.
Vull empezar tu?
Pues, por todo lo que habéis dicho, si vamos a los datos, por ejemplo, el 87% a día de hoy de los empleados están infelices, están descontentos. Hay un gran impacto, hay un poco compromiso con los resultados de la empresa, pero es debido también a toda esta mala gestión emocional, entre comillas. En nuestro caso han sido diferentes motivos, pero sobre todo el empuje más grande es montar nuestra empresa para hacer un mundo más feliz, aunque sea un granito de arena, para contribuir a hacer más humanas las empresas y sobre todo por sacar la mejor versión de las personas ahí, porque pasamos ahí el 80% o más del 80% de nuestro tiempo, ya de mayores, ¿no?
I tu, Jaume, com ho veus, això?
Algo perquè que añadir, Jaume.
Perquè vosaltres heu deixat un sou i una categoria important per uns altres guanys i, sobretot, amb risc.
I les pagues extres.
Exacte.
Sí.
Les pagues extres, ara tenen hores extres que ningú els hi paga.
I la festa de Navidad.
La festa de Navidad.
Les patates gratis.
Sí.
Les patates, clar. Oi tant.
Jo crec que hi ha un moment a la teva vida que hi ha algú que et crida. No? I en aquest cas ens ha passat, no? És portar una trajectòria professional determinada i teníem èxit professional. I jo crec que hi ha un moment en el qual com et dones compte que vols fer alguna cosa diferent. I en el nostre cas va ser un procés de descobriment important a través del coaching, a través del lideratge, de donar-nos compte que volíem aportar en aquest món. Llavors, hi ha un procés de descobriment, hi ha com un camí amb el qual vas explorant coses diferents, no?, de les que has conegut fins a aquest moment. Per nosaltres va ser la formació en coaching, en lideratge i en gestió d'emocions. I després donar-nos a compte que tot això que hem après aquí és útil, és d'allò on veníem, no?, que són les empreses. De fet, per nosaltres les empreses és curiós, però ja les emocions és com un espai que quasi no existeix. És molt difícil estar amb les emocions a les empreses. De fet, jo crec que és algo que és general. Llavors, el venir d'aquest món ens permet, jo crec que, i amb aquesta formació que hem tingut, com aportar tot això al món que coneixem millor, no?, i ajudar a fer aquest canvi, no?, que ja està passant.
Aquí hi ha una anècdota que el Jaume no coneix, perquè el Jaume ens coneixem des de fa uns quants anys.
No ho diguis.
No ho dic. Vam fer un sopar, que ens ho va comentar tots els gamberros de la classe, i ell va fer el comentari aquest, que ho havia deixat tot per iniciar un nou camí. Jo tenia al costat un amic, que no diré el nom, perquè si no el César s'emprenyarà, i no entiendo, Jaume, con lo bien posicionado que estaba, y lo deja todo, y se pone la mochila y empieza a andar un nuevo camino. Bueno, escolta, ell sabrà el que es fa, i ho ha fet, ja portem uns quants anys, i això estem parlant d'un sopar de fa 3 o 4 anys, el César ho continua sense entendre, però sembla que us està funcionant molt bé. Llavors, preguntes, comencem a preguntar.
Vinga, preguntem.
Llavors, senyor Chanos, què és per tu la intel·ligència emocional? I quina utilitat té per a una organització?
Aviam, per una organització, bàsicament...
Organització de tota mena, pot ser des de familiar, política, econòmica, una empresa...
Mira, precisament perquè no n'hi ha, no es practica... O sigui, sí que hi és, però no es practica. Jo entenc que la intel·ligència emocional el que aporta a les empreses és eficiència, bàsicament. És a dir, jo he estat comercial d'una multinacional, executiu comercial durant molts anys, Vaig estar 16 anys venent llibres primer, és a dir, he fet tot el recorregut al món comercial, 35 anys exactament. M'adono compte que quan faig el meu mòdul comercial, en allà es descobreixen un munt de creences que impedeixen que la gent sigui més productiva, que vengui més, en definitiva. Per tant, les empreses venen, no venen el que podrien, amb els mateixos recursos humans i també tècnics. És a dir, si tu et planteges que ha de vendre perquè tu li dones les eines i no et preocupes de la persona, del professional, si no hi ha orgull de venedor, si no hi ha nivell de consciència de qui és i què penja d'aquesta persona que ha de sortir al carrer a representar aquella companyia, difícilment vendrem. I si venem, serà poc sostingudament. És a dir, no hem d'anar a fer diners, hem d'anar a fer clients. És un concepte diferent. La intel·ligència emocional ens aporta molts d'aquests valors. Per tant, per mi, eficiència, bàsicament.
Hi.
No sé si Jaume i ell estan d'acord.
Vosaltres heu parlat de felicitat.
Sí.
Com vincules la intel·ligència emocional amb la felicitat dintre d'una organització? No fa falta que parlem d'una empresa. Podem parlar, inclús, si voleu, d'una organització familiar. Però com vincules felicitat i emocions? O com creieu que es pot vincular?
Es que hay un mito, como decía Jaume antes, de que las personas o en las empresas generalmente decimos tenemos que entrar a trabajar y poner las emociones fuera, ¿no? En lugar de mi trabajo, ahí dejo las emociones fuera. Y no es cierto, porque somos personas, el ser humano es completo, llevamos las emociones en todas partes. De hecho, lo que estamos haciendo es ahogar más esta inteligencia emocional, que lo que nos permite es relacionarnos mucho mejor, humanizar muchísimo mejor el espacio donde estamos trabajando y, por lo tanto, crear unas relaciones muy fructíferas, tanto para el negocio como para el ser humano en general. ¿Qué tiene que ver el tema de la felicidad? A ver, más que felicidad, hablaría más de plenitud. Y la diferencia sería, quizás para mí, la felicidad podría quizás ser algo que podría ser puntual, y la plenitud es un estado. Es un estado generado por una gestión emocional muy adecuada, ¿no?, para la persona. Y esto también me lleva a hablar de dos cosas, que es la inteligencia y que son emociones, ¿no? Que es un poco, hablamos mucho de inteligencia emocional, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Entonces, Goleman ha sido un referente en todo el tema de la inteligencia emocional y, de hecho, ha hablado de tres tipos de inteligencias. La inteligencia emocional, que es simplemente entender lo que está pasando aquí dentro, o sea, qué es lo que siento, nombrarlo. Sí, siento algo. ¿Qué es? Identificarlo, nombrarlo y, por lo tanto, poder gestionarlo. Y luego otra cosa que es la inteligencia social es, mientras que yo sé trabajar con mis emociones y abierto a mis emociones, entonces puedo empezar a identificar las emociones de los demás. Esto ya entra en toda la parte de empatía, asertividad, etcétera, que se trabaja a nivel organizacional. Y luego ya nos vamos a otro tipo de inteligencia, que son las inteligencias de grupos, que trabajamos mucho a nivel de empresa también.
Y Jaume, yo me di a saber, com li vens a un alt executiu d'una empresa, a l'executiu o a un gerent d'una empresa, que la felicitat de l'organització i dels seus empleats està en que trobin la seva plenitud? Això com li expliques? Despacito y con buena letra. Perquè el discurs que ha fet la Hein és perfecte. Jo crec que tots el compraríem, igual que el del Chanos, Però ara tu tens davant a un director general, el de la Coca-Cola, això que tenen l'Institut de Felicitat, o el president de la Caixa, que ara s'anirà a viure a Alacant. Com li vendries això, el tema de plenitud?
Em poses difícil. Nosaltres el que ens trobem és... La gent ens contacta perquè veuen algo que no està funcionant a les empreses. No sap molt bé el que és. A vegades diuen, és que tinc conflictes, és que aquests dos no parlen entre ells. I em vale. Són com coses que estan succeint a l'organització, que són com manifestacions de que algo més profund no està funcionant. I llavors ens diuen, tenim conflictes, o tenim una presentació supercomplicada o un projecte supercomplicat i a l'equip li falta cohesionar-se, perquè cadascú va per la seva banda. O a vegades els hi falten habilitats, és que l'escolta no està present. Nosaltres el que treballem és, des d'aquestes manifestacions del que ens diuen, el que treballem és d'una forma més profunda. I és dir, tot això es pot gestionar des d'un altre lloc. El que heu de fer és ser capaços d'estar, per exemple, en totes les emocions. Si no estàs en les emocions, és molt difícil que això succeeixi. Si hi ha conflictes, hi ha emocions. L'emoció genera conflictes, a vegades. Si no saps estar en la ràbia, en un grup, és impossible que aquest grup funcioni bé. Llavors, el que fem és, a través de les coses que ens diuen, entendre què està succeint amb aquell equip, amb aquell sistema, amb aquella empresa, i des d'aquí treballar-ho. Llavors, almenys ens contracten per això, per coses molt puntuals. Llavors, la feina que fem és de donar-se compte que es pot estar d'una altra manera a l'empresa, que s'està en les emocions, que s'està en el benestar, que s'està en mil coses.
I a nivell de percentatges, perquè la Jaina ha donat un percentatge del 87%.
Sí.
Aquest dematí l'Anna, la psicòloga que després contactarem, m'ha dit un 80%. Per tant, sí. Estem dient que només hi ha un 20%, més o menys, de persones que estan equilibrades, sota el concepte de plenitud,
sí.
Sota aquest concepte, no dic que tothom estiguem desequilibrats, cuidado, perquè si no aniríem malament, encara generaríem més angoixa. Llavors, tenim sobre nostre caps que tenen aquesta mateixa probabilitat de que no estiguin feliços, no estiguin en un estat de plenitud.
Sí.
Això és el que estem dient.
Sí.
És per enviar missatges clars al que sí. T'estan escoltant.
De hecho, a nivell mundial es un 87% de los empleados que no están en plenitud, que no están comprometidos con los resultados. Y es un estudio de Gallup hecho sobre 18 millones de personas, de empleados. Y en España, 4 de cada 5 personas.
Vaya, que aquí, perdón la expresión, sense que el Marc en foti bon, estamos más jodidos. En castellano bueno, no ens entenen tant la gent.
Estamos ahí.
Estamos una mica millor.
El tema es, sí, tenemos un problema a nivel de social, un problema muy grande, y además en todos los niveles, no solo a nivel de managers, de assistants, sino también, bueno, todos habremos oído la soledad del jefe, ¿no? Están los jefes o los cargos, los grandes líderes, pues están sufriendo un tipo de, un estilo, un concepto de liderazgo que les lleva a tener esta escasez a nivel de gestionar las emociones. Bueno, más escasez es que básicamente no nos lo han enseñado en ningún sitio.
Llavors, Chanos, quan tu vulguis preguntar alguna cosa, Marc,
no,
el
no,
que
no,
manes
no.
És tu, eh?
No, no, no.
Jo em fico les ulleres perquè si no ja no veig.
Jo tinc una pregunta per després, del Chanos, i escoltarem música també, perquè diuen que la música, oi, que la música...
Amansa les fieres.
Amansa les fieres, però és la millor, la música de...
Chanos, quins trucs es podries donar per com desenvolupar la intel·ligència emocional en una organització, sobretot orientat, entenc jo, al cap de l'organització?
Pues lo que faria és, partint d'una premissa que seria emocionar-li la intel·ligència... Ja veig que us ha agradat. Aviam, el que faria és precisament fer-li veure primer quines són les seves creences, per tant, les seves pautes de comportament. Les organitzacions són piramidals, són exactament així, per tant, admitim-ho, i per tant, el que hi ha dalt és el que mana cap avall. Vist al cap quines creences té i quins pensaments té, veurem que els resultats s'ajusten exactament a aquestes creences sempre. Per tant, quines són modificables en funció dels resultats que volem fer, canviarem primer els resultats, què volem millorar, i veurem quin camí, quin trajecte hem de fer. Passarà sempre necessàriament per emocionar la intel·ligència de tothom. De tothom, bé sigui per grup com fan ells, bé sigui més individualment, bé sigui només un departament, bé sigui... però ha de ser, finalment, de tothom. És cert, ho comparteixo totalment, una persona feliç és molt millor professional, sens dubte.
El que passa que si... La pregunta va pels tres, eh? Vull dir, si tenim una persona feliç, Chanos, si tenim una persona feliç...
No anava pels tres.
Sí, no, però anem per ordre. D'esquerra, de dreta a esquerra. Això de la dreta a esquerra últimament no ho tinc gaire clar. Si tenim una persona feliç i un organitzador feliç, no pot canviar els objectius de l'organització?
I tant. I tant.
Llavors això és un perill pel capitalisme.
Bueno, no necessàriament,
pregunto,
perquè el capitalisme també podria entrar a la intel·ligència emocional, o no?
Jo pregunto.
És a dir, els diners tenen emocions?
No ho sé. Els diners tenen emocions, i tots ho sabem.
si tenen emocions, i sembla que ho sabem, poden entrar perfectament al món de la intel·ligència emocional. Ella explicava molt bé què és la intel·ligència emocional. Són dos parts. Gestionar la intel·ligència, que al final és adaptar-se a l'entorn, i la part emocional és la part més humana, és la part més intrínseca nostra, és la part de consciència. Jo parlo molt de consciència, de pertanyença. És a dir, quan jo marxo, i també ho utilitzo per vendre amb aquest director general, li parlo de consciència. Si no tenim consciència de qui som, és molt difícil que arribem enlloc.
Llavors, Gina, seguint la pregunta que ha fet el Xanos, que jo no l'he fet, com podem emocionar els calés? Perquè si tenim un organització feliç, els nostres objectius poden canviar, i poden canviar d'una manera molt radical. Si, per una banda, a nivell personal, m'estàs dient que tinc estar ple, que tingues, sentim un estat de plenitud, i l'estat de plenitud ve des de dintre meu, perquè m'ha assenyalat el teu cor, l'empresa es defineix per a l'objectiu d'afany de lucre. I això com es reequilibra? Més que res perquè no perdeu els contractes que teniu ara.
en realitat, és que l'equilibri... O sea, siempre estamos moviéndonos hacia un equilibrio. Y en las empresas esto es lo que está pasando. Nosotros, en vez de, quizás, trabajando, hablamos de energía masculina y energía femenina. No tiene nada que ver con hombre y mujer. Lo que queremos decir por energía masculina es el foco, el resultado, ¿sabes? Es más una decisión, es como sharp. La energía femenina es la relación, el cuidado, la nutrición, son más habilidades y entra ahí en la gestión emocional. Es como si dices, haces trabajar el cerebro y el corazón al mismo tiempo, ¿no? Y tienen que estar alineados. Para crear vida en cualquier organización...
Me estás convenciendo, sí. Pero no me estás respondiendo. Es decir, ¿cómo seducimos al dinero ante el riesgo de que la organización feliz... m'obligui a canviar els objectius que han estat permanents els últims 2.000 anys.
Una persona feliç da muchísimo... es el doble de su rendimiento en la empresa es muy, muy alto. Básicamente porque está haciendo... Se supone que está haciendo lo que realmente quiere.
Per tant, tu m'estàs dient, jo com a gerent d'una empresa provoco la felicitat dels meus treballadors... automàticament l'organització acaba de ser una organització feliç, però es despreocupa si l'objectiu és guanyar calés o no.
Va de la mano. Por eso estaba hablando antes de la
energía... Es una bona política, la Jaén.
No, pero de verdad, va de la mano. Por eso estaba hablando del tema de... Y vuelvo, otra vez, un segundo, de la energía masculina y femenina. Cuando hablo de la energía masculina, para mí es el dinero. Es ganar dinero. Es este impacto sobre los resultados. No puedo tener un impacto sobre los resultados de una manera duradera si los trabajadores no están contentos. Es obvio. Porque si no, básicamente habrá una fuga. Las personas, como seres humanos sociales, estamos siempre buscando un ambiente amigable para trabajar. Si no, no es sostenible. Si no, iremos a ya enfermedades o a la gestión de las emociones o ansiedades, etc.
¿Cuál es el coste de la rotación en las empresas?
Sí, muy alto.
Llavors, va relacionat per aquí, la pregunta amb el Jaume. És a dir, si això solament és una campanya, entre cometes, de màrqueting personal, de dir, anem a crear un estat que la gent estigui bé, o realment l'essència de l'empresa és de que l'organització sigui feliç. Si és una operació de maquillatge o no. Tu com ho veus, Jaume?
És difícil de respondre. I, connectant amb el que deia abans, sembla que ens obliguen a decidir, no? Sempre. Sembla que hi ha un o resultats o benestar. No sempre. Sembla que tot sigui polaritzat, no? O felicitat o calés. Nosaltres pensem que les dues coses són possibles. De fet, són necessàries. Si no hi ha felicitat, no venen els resultats a mig plaç. A curt plaç els tindràs, però a mig plaç no vindran.
Jo penso que un treballador content i feliç rendeix molt més, si ven més.
Sí.
No sé, vull dir, si ha de connectar amb el client, connecta més.
I és veritat. I és veritat que quan...
I hi ha estudis també que lo corroboren. O sigui, estudis científics i estadístics.
I és veritat que quan la gent canvia, les empreses canvien. Si un equip comença a fer coses diferents, l'empresa té uns resultats diferents. Segurament millor si la gent està portant més. Amb aquella empresa, en canvi d'estar simplement jo vaig a la feina, vaig a guanyar diners i és igual el que passi.
I segurament veuran el seu cap més content i l'equip funcionarà millor.
Sí. És que, sí.
Em permeteu un símil? Es fan gols en futbol o en qualsevol esport de les dues maneres. Una, jugant bé a la pilota, la conseqüència serà el gol. L'altra és anar tirant pilotes endavant fins que entri la pilota. També n'entraran. Qui dels dos creieu que serà més sostingut que segueix fent gols?
Aquí no ens plantegem si es fan gols o no. Aquí ens plantegem resultats. Si juguem a guanyar el partit resultats. O passant-ho bé.
Qui guanyarà durant més temps més partits? Qui jugant bé fa gols, per tant, d'una manera sostinguda, treballen l'equip, col·laboren, estan d'acord, hi ha una estratègia, estem tots d'acord amb l'estratègia, etcètera, etcètera, que només aquells que llencen la pilota endavant i buscaran el resultat immediat pensant que cada dia és immediat. Això no hi ha qui ho aguanti, cada dia no és immediat. Ha d'haver-hi planificació. Una empresa sense una planificació i avui emocional, la veritat és que té un tema no recorregut, clarament.
I també el que estic, a raó de lo que acabes de comentar, o sea, lo de felices o goles, es que no existe, es que no hay blancos o negros. Hay muchos grises.
Pero a nivel de empresa, ¿tú sabes que existe blanco o negro?
A nivel de empresa existe, ahí estamos. Por eso el 87% de los empleados son
correcto.
Infelices.
Y digo porque ahora el Marc m'està tocant una altra vegada al braç. Ara anem a la música, Marc. Un momentet. L'altre dia vaig estar parlant amb una noia colombiana, precisament això, diu... Ell està fent tallers de felicitat pels empleats de grans multinacionals, em deia, la seva felicitat dura les 2 hores del taller, clar. Perquè quan surt es torna a trobar el mateix jefe d'abans, que al final la piràmide que abans està comentant el Chano se li acaba caient a sobre. Diu, hi ha alguna manera de canviar l'actitud, la predisposició dels gerents? I sí, ficant-los dintre el taller, ficant-los dintre del rol, perquè si no... la seva felicitat és absolutament momentània. És que a la que surten de l'aula, doncs llavors es queden...
Nosaltres, Jordi, el tema el treballem en grups precisament per això, perquè el canvi estigui passant en tot l'equip, incloent el management, incloent la direcció, perquè nosaltres diem, és impossible, parlant d'educació abans, és impossible que els nens gestionin les seves emocions si el professor no les gestiona bé. Impossible. Perquè no podrà, perquè està marcant un límit. És impossible que els empleats gestionin les seves emocions si el líder, no el directiu d'aquella empresa, no ho està gestionant bé. Llavors, és un tema que ha d'anar per tothom.
Molt bé, doncs, parlant de la felicitat, suposo que, per exemple, a la Gina, no?
Sí.
Tens alguna cançó que et fa feliç, que recordes?
Sí, m'encanta. M'encanta la Je veux de Zaz. Es una cantante francesa de muy de boga ahora y la verdad es que
pues si te parece vamos a escucharla.
Esteu escoltant Temps de Felicitat. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Pas votre argent qui vivra mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Temps de felicitat. Bé, ara, doncs, aquest col·loqui que estem fent, potser faltaria una psicòloga i ara doncs, és el moment de parlar amb la senyora Anna Pons. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, senyora Anna. Com anem?
Bona tarda, Jordi. Molt bé, molt bé. Així estava jo, tot ansiosa, esperant la trucada.
A veure, amb l'Anna hem parlat ja fa anys que ens coneixem. Ens vam conèixer en un taller de constel·lacions, si te'n recordes.
Uh-huh.
I avui m'ha tornat a recordar que està fent una tesis doctoral sobre intel·ligència emocional i vaig dir, bueno, doncs, com no has pogut vindre al programa perquè estàs una mica lluny, no gaire lluny, però una miqueta sí, per poder-te fer dos preguntes. Una, com portes la tesis? Quan l'acabaràs?
Doncs a mi m'agradaria molt acabar-la per a l'any que ve, per a final del 2018. El cas és que tinc que arreplegar moltes enquestes perquè vull fer un treball prou seriós i ara estic perquè la meva enquesta és una enquesta... Diguem, està refundida d'altres enquestes que estan provades ja científicament i el que ha fet jo ha sigut demanar els permisos corresponents i fer un mesclat, inclús aportant de la meva part. Aleshores, tinc ja quasi l'enquesta terminada, me falta que únicament que el meu director me la revise i una vegada estiga allà, pues, és traure-la, és enviar-la i és arreplegar les dades i després el tractament de les dades, per supost.
Llavors, un parell de preguntetes i et deixem tranquil·la, perquè uh-huh. realment la feina d'una tesis doctoral és bastant feixuga.
Uh-huh.
La Gina ha comentat de que el percentatge a Espanya de persones disfuncionals és d'un 87%. Tu aquest dematí em comentaves d'un 80%.
Sí,
és molt alt, no, això?
És molt alt, sí, sí. El que passa és que no hi ha que tampoc que assustar-se perquè per disfuncional s'entén que no funciona correctament. Això no vol dir que ens trobem en una patologia o en famílies que siguin ja desestructurades, pues que són famílies que són de canyó de servei social. ¿Vale? Ahí estaríem parlant d'un 10%. ¿Vale? Però sí que és cert que moltes famílies no funcionen bé. No és que tinguin patologies de tipus bipolaritat, esquizofrènies, però hi ha molts de conflictes i la família és el primer sistema en el que uno naix. Per tant, si uno naix en un sistema i aquest sistema ja de per se és conflictiu, aleshores és molt difícil que aprenga a desenvolupar-se sense el conflicte, perquè és precisament la seva àrea de confort.
Llavors, última pregunteta i ja et deixem tranquil·leta. Uh-huh. Com ens afecta tindre un CAP disfuncional? Com ens afectaria? Des del teu punt de vista de psicòloga, com ens pot afectar?
Pues afecta sempre. Vull dir que no és una cosa que els col·laboradors puguen lidiar fàcilment. Així com quan tenim un company que és conflictiu o és disfuncional, és més fàcil perquè estem jeràrquicament al mateix nivell. En aquest cas, doncs, el que sol ocorrir és que aquest company és retirat o és ignorat socialment, però quan és un cap això no és possible fer-ho. Per tant, bueno, des del cas més extrem que puguem trobar que ja siga pues, una... o bé l'estrès laboral, que l'estrès sempre és l'antesala de la depressió, és a dir, primer entrem en un estat d'angoixa, d'estrès, i quan ja aquest estrès ja no es pot tolerar més, apareix el que coneixem que és tan famós, que és el burnout, i aquest burnout és que acaba en una depressió, acaba en una desmotivació total per la feina, molta gent no pot ni acostar-se al lloc de treball, així és que estaríem parlant en un extrem, val? Des d'aquest continu pues, podem anar graduant i abaixant el nivell d'angoixa que pot sentir una persona cada vegada que vaig al treball, perquè, clar, l'estrès és positiu sempre i quan siga per algun acte supervivencial, però un estrès crònic d'una persona que tu cada vegada que te trobes en ella per la seva disfuncionalitat tu estàs segregan un montón de neurotransmisores y de hormonas, como son el cortisol, que es la hormona del malestar y la que el prepara para el atac, doncs això no és bo per a l'organisme, per això hi ha tanta baixa laboral. De fet, els empleats que són feliços i que estan satisfets, són menys susceptibles de caure malalts, són més leals i són un 31% més productius i un 55% més creatius.
Anna, afecta molt. Tu que no estàs aquí al programa de ràdio, tots els assistents estan movent el cap de manera vertical, vull dir, sentint el que estàs dient. Sí. Vale? Moltes gràcies, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a veure si ens veiem aviat.
Vinga.
Bona tarda. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Xanos, tu també tens alguna música que t'agrada, no?
Sí, jo te l'he demanada perquè, com que és una mica dinosàurica, t'he demanat Serenade.
Ah, doncs, pues, si et sembla, anem a escoltar-la, veiem si som feliços.
Que tinguéssiu temps a buscar-la.
Molt bé. Sentir la música del Jaume, jo suposo que també tens alguna cançó preferida, no? Que et fa feliç, que et motiva.
En aquests moments, la que em va cridar més l'atenció i la que us vaig demanar va ser Where is my mind, dels Pixies. No sé, perquè a vegades el Where is my mind, no saber on tens la ment en aquest moment, pot ser útil, no? Per connectar amb les emocions.
Doncs, si et sembla, escoltem-la.
Dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Recordem els telèfons del directe, bueno, recordem, no, anem a dir-los perquè encara no havien donat, els telèfons del directe, que són perquè els nostres oients puguin fer alguna pregunta, si és que la tenen, si els membres de la taula ho han deixat tot molt clar, doncs no caldrà que la facin. Però que sàpiguen que tenim dos telèfons perquè puguin trucar al 93-409-2771 o 93-409-2772. Jo penso, Jordi, que també es parla de felicitat, però, clar, pot ser feliç una persona que cobra 1.000 euros i en paga 500 de lloguer?
Per què no? Hi ha un estudi fet, no sé si el teniu vosaltres, que es parteix de que la felicitat no queda condicionada pels calés a partir d'un mínim. No sé si aquest mínim, miro la Jaén o el Jaume o el Xanos, està sobre els 15 o 17.000 euros any de sou. A partir d'aquí, la felicitat no ve condicionada pels calés, però sí que per sota d'aquí, doncs necessites que cada societat o cada país, cada regió considera bàsiques, llavors sí. Això són models que s'estan estudiant molt, però ja no està vinculat a la felicitat, sinó a la sensació de benestar. Vull dir, crec que hi ha que separar el concepte de felicitat, que és un concepte, entenc jo, perquè aquí sí que hauria d'haver un acord, i encara no ens fiquem d'acord, sobretot amb els anglesos, de que felicitat és un estat de plenitud i benestar és una satisfacció provocada per elements externs. Són dues coses que les connectem molt amb els estudis, i això, quan busques articles, busques estudis, ens tornem bojos, al final el que estem analitzant, la felicitat o el benestar, i això ens afecta. Per anar acabant, encara ens queden 2 hores de programa, no, ens queden 2 minuts de programa, Xanos.
Digui.
Ara està molt de moda el meditar. I amb tota una sèrie d'empreses ens estan parlant, s'estan introduint tècniques, no tècniques, s'estan introduint el concepte de meditar. Tu com veus la relació de la meditació amb la intel·ligència emocional? És útil, no és útil? Val la pena que, per exemple, els nens des de guarderia o des de primària els ensenyem a meditar com a eina de creixement personal, com a eina de satisfacció? I a nivell d'organitzacions, com ho veus, també?
Aviam, per mi meditar té un concepte genèric, abans d'entrar en si mateix en la meditació, que és temps per mi. És com l'avorriment. És temps per mi. Per tant, cal agendar-lo. És molt important, perquè a partir de que nosaltres ens respetem tant a nosaltres mateixos que ens dediquem temps per meditar, comencem a respetar els altres i el món. Però sobretot, tot neix amunt. Per tant, la meditació, que és trobar-se amb un mateix, saber focalitzar. La ment, al final, és com un múscul. Si l'exercites, funciona. Si no, no. I la meditació, jo crec que és el gran exercici de la ment. És el gran footing de la ment. No sé si esteu d'acord.
Com ho veieu vosaltres? Jaume, ara canviem a l'ordre.
Jo és que estàs parlant... És que la meditació sempre la portem amb el món del ioga o no, d'aquestes disciplines. Jo medito perfectament, corrent per la muntanya, i m'encanta. I és aquest temps que deies tu per tu, que estàs amb tu mateix, que et connectes... I clar, està relacionat amb les emocions, perquè si no connectes amb tu mateix, com sabràs quines emocions estan presents? No? I és un temps d'estar amb tu, de conèixer-te... És com si l'exterior no existeix. No, ja estàs amb tu, amb la teva experiència. Per mi és això.
Recomano molt especialment, si m'ho permeteu, un petit llibre diminut de Vicenç Alujas, que és La meditació immediata. És realment increïble. T'ensenya a meditar un minut. I l'única premissa és que posis el mòbil al cronòmetre de manera que la ment no pensi en el minut. D'acord? I que et salti l'alarma al segon zero. Per tant, si t'acostumes a fer meditacions d'un minut, és un continu. I llavors, com diu el Jaume molt bé, caminant, a l'autobús, on vulguis, tu tranquil·lament, els altres que vagin fent, tu estàs meditant. No inverteixes temps. Vicenç Alujas, entre altres coses, ens ensenya que tot el que hem portat d'Orient, que no cal tanta parafernàlia, si realment un vol, que també és saber el que dius tu, Jaume, si un vol meditar de veritat, si un vol exercitar la ment, no cal tanta parafernàlia, cal voluntat, cal decisió.
Jaén, tu com ho veus, això?
Wow, imprescindible. Per a mi, la meditació és un pas importantíssim per a la gestió, una bona gestió emocional, perquè justament és parar. Cuando te paras es cuando tienes espacio para que cualquier emoción que está dentro pueda salir. Si la gestión emocional es primero sentir, identificar la emoción, pues lo primero que hay que hacer es quitar este ruido mental para poder conectar con nosotros. Estoy completamente de acuerdo. Y la meditación, menos mal, que se empieza a introducir en todas las áreas, porque hoy en día es muy necesitada.
Última pregunta abans de marxar tranquil·lament. Xanos, les emocions es controlen o es gestionen?
Es gestionen. Aviam, controlar seria una expectativa que no es complirà, que portaria a una creença irracional, porta una exigència, comporta una exigència, però tant el patiment emocional, sens dubte, gestionen. Primer reconeixen, s'accepten.
Reconec que he deixat la pregunta fàcil pel final, eh?
Vull dir... Està claríssim.
Hein.
Y hablo a lo mejor a nombre de los dos, Jaume, o no, vamos a ver. Para nosotros, las emociones se lideran. ¿Y qué queremos decir por liderar emociones? Es gran parte, evidentemente, gestionarlas, pero es también reconocer, porque empezando por decir que todas las emociones para nosotros no son ni buenas ni malas. Son solo manifestaciones de lo que hay dentro, de lo que quiere manifestarse, ¿no? Manifestaciones del cuerpo. Eso es como el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, de ahí a... Si realmente las dejamos, si realmente nos conectamos con ella, ya empezamos a liderarlas. Ya empezamos a liderar su impacto, ¿no? No sé si me explico o no, pero... Básicamente es gestión, pero también es empezar a liderar el impacto de esta gestión emocional.
Pero la pregunta es, ¿tú consideras que no hay emociones negativas?
No hay emociones negativas. Absolutamente.
Entonces, en mi cabeza no tengo nada negativo. Como decía Van Gaal, todo es positivo.
No es ni positivo ni negativo. Una emoción es una emoción, nada más. No es negativo ni es positivo. Una rabia...
¿Y el subconsciente, las memorias que tenemos en el subconsciente, tampoco son ni positivas ni negativas? Pregunto, ¿eh? Yo soy un advenedizo.
Yo estoy solo hablando de las emociones. No sé qué tienes en tu subconsciente para saber si es...
El día que lo sepa...
Si es positivo o negativo. Pero lo que me refiero es que a las emociones sea... rabia, sea tristeza, sea miedo, son únicamente emociones que quieren decir algo.
Pero vienen provocadas por una memoria.
Vienen provocadas...
Consciente o inconsciente.
No. Estamos aquí todos...
El programa no duri una hora més.
No.
A veure, veig el Xanos movent el cap.
No, exacte.
No, perquè les emocions també poden venir d'un impacte immediat.
Exacte.
Sí, un tigre.
Sí.
Davant teu. Tindrà una emoció molt ràpida.
Sí. Ahí el miedo... pasa a ser muy positivo si empiezas a huir.
A veure, que el Marc m'està tocant la mà una altra vegada.
No, la roja.
Jo crec que tindré que fer un altre programa convidant els mateixos persones.
I tant.
Perquè està donant molt joc. Ens han quedat moltes preguntes. Com diuen en castellà en el tintero.
A mi m'ha quedat una, i és... Sempre que parlem de la felicitat i la intel·ligència emocional, jo, com que el meu cervellet, pensa... O sigui, si no ets intel·ligent, no pot ser feliç, això ja ho respondrem un altre dia, perquè no tenim temps. Ja no tenim temps. Se n'han tirat a sobre. Avui ja no tenim més temps, però bueno, jo em quedo amb aquesta pregunta. Us sento parlar amb tant de ganes de la felicitat i la intel·ligència emocional i penso, bueno, jo que no sóc massa intel·ligent, podré ser feliç algun dia? I clar, vaig pensant i bueno... Ja quedem per un altre dia.
Perfecte, Marc.
Bueno, doncs, Xanos, Jaume... Quin, Olga i Jordi, ens veiem dimarts vinent.
Correcte.
Gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Va bé, doncs fins aquí. Temps de felicitat. Només desitjar als que passin una bona tarda i una bona setmana. Recordar-los que la propera nosaltres estarem aquí i tornarem a ser. I esperem que vostès també hi siguin. Que tinguin tota la felicitat possible. Adéu-siau, bona tarda.
Temps de felicitat. Amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.